les 4 i 6 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda informativa que iniciem avui també per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. L'operador holandès PowerGo instal·larà una nova estació de càrrega de vehicles al complex d'Oci Parc Vallès, establert a Terrassa. Disposarà de 8 carregadors de 240 kW i serà un dels punts de recàrrega més ràpids a la zona. A més, PowerGo preveu ampliar la instal·lació fins a un total de 16 punts de recàrrega. L'ubicació estratègica adjacent al Parc Vallès, al costat de les autopistes C58 i A2 i prop de Barcelona, permetrà atraure els conductors de vehicles elèctrics que passin per Terrassa per realitzar les seves recàrregues més ràpidament. Els conductors carregaran els seus vehicles elèctrics amb energia 100% neta, procedent d'energia solar fotovoltaica. La instal·lació suposa també el hub de recàrrega més important de PowerGo a Espanya fins a la data. A més, esdevindrà el seu segon punt de càrrega a Catalunya, fins ara només presents a Barcelona. Els usuaris podran consultar les estacions, els preus i pagar des de l'aplicació PowerGo Charge.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital, Sabadell. Júlia, Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell plantarà 4.000 arbres en els pròxims 2 anys i mig amb l'objectiu d'arribar als 50.000 al juny del 2027. L'objectiu és fer front al canvi climàtic millorant la qualitat de l'aire a través d'aquests exemplars que contrarrestin el CO2 i també que generin refugis climàtics de cara a l'estiu. Així ho ha anunciat avui l'alcaldessa Marta Farrés des del Parc de la Romeua, on se'n posaran alguns exemplars, assenyalant que la feina ja fa temps que ha començat.
No comencem de zero. Entre el juny del 2019 i a finals del 2023, és a dir, la legislatura passada, vam plantar més de 4.000 arbres a la ciutat, per tant ja vam fer una clara línia en aquest sentit, i volem continuar endavant. Per tant, entre el gener d'aquest 2024, per tant des de l'inici de l'any que ve fins a final de legislatura, volem plantar 4.000 arbres més en la ciutat.
En total, el pressupost és de 3 milions d'euros i, segons les dades municipals, és l'esforç més important que ha fet mai l'Ajuntament de Sabadell en aquesta matèria.
Gràcies, Juli. Anem al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Ha estat intervingut un local al carrer de Sant Joan de la Creu del barri de Sant Crist de Can Cabanyes, on el propietari havia construït 18 infrahabitatges d'uns 15 metres quadrats sense ventilació de manera il·legal. Dels 18 habitatges, 10 estaven llogats i vivien entre 25 i 30 persones que pagaven de mitjana uns 450 euros. El govern ja ha anunciat que iniciarà un expedient disciplinari que podria suposar sancions d'entre 10 i 15 milions d'euros per al propietari. A hores d'ara, tècnics de disciplina urbanística inspeccionen els habitatges per procedir al seu precinte. El propietari hauria unit un local comercial i un magatzem per construir sense permisos i de forma express les diferents estances. Des de l'executiu expliquen que es tracta d'un cas d'explotació habitacional i han assegurat que seran molt estrictes amb les sancions. Escoltem a l'alcalde Xavier García Albiol.
Estamos hablando de que se incumplen distintas normativas, pero sobre todo hay una que se incumple, que es la más grave, y es tener a personas en infraviviendas, en unas condiciones de absoluto riesgo. Si aquí hubiese habido un incendio, todas estas personas no tienen salida, estas personas hubieran padecido igual que el resto de vecinos. Por tanto, esta sanción es muy dura, es una sanción que puede llegar hasta 900.000 euros.
García Albiol ha destacat també la professionalitat amb què ha actuat la societat propietària del local, ja que els infrahabitatges estaven anunciats a través d'una immobiliària. En aquest sentit, no descarta que situacions com aquesta es reprodueixin en altres punts de la ciutat. Pel que fa a la desena de famílies que vivien als habitatges, l'Ajuntament està analitzant cas per cas. Segons ha avançat l'executiu, se'ls facilitarà una alternativa habitacional temporal.
Gràcies, Santiago. Anem ara fins al Prat de Llobregat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. El Prat és un dels 15 municipis que formen part del nou conveni de cooperació i col·laboració entre administracions locals per formar part del Fòrum de Ciutats amb Consell de la Formació Professional. L'objectiu del document que s'ha presentat aquest dimarts a Mataró és consolidar un compromís ferm i una cooperació coordinada entre les administracions locals per defensar l'opinió i tasques dels municipis entorn a la formació professional. Des del consistori pretenc han defensat l'FP com un dels eixos prioritaris al Prat i han valorat molt positiu la unió entre municipis per compartir i generar polítiques conjuntes en aquest àmbit. Escoltem la tinenta d'alcalde d'Educació, Anna Martín, i el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Juan Carlos Moreno.
Hi ha moltes coses a fer, com l'abandonament, les manques de places que ens estem trobant amb els nostres centres de formació professional, aquesta necessitat de millora dels equipaments. Això són realitats que compartim tots i totes des del món local i, per tant, formar-hi part d'un fòrum i poder treballar també què volem vam aconseguir d'una manera conjunta, jo crec que té molta més força.
Hem de posar en valor l'AFP. Hi ha una demanda de talent, a vegades talent molt específic de part del món empresarial, i això és el que hem de fer, perquè l'AFP el que és una eina.
La formació professional s'ha anat desplegant els darrers anys en objectius i estratègies. Des de l'àmbit municipal hi han treballat a través de l'agència DFPCAT i gràcies al Fòrum de les Ciutats amb Consell de la Formació Professional.
Gràcies, Rocío. I ara seguim des de Castellà del Vallès. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La cuinera i propietària de la Taverna del Gall i la Gallina, Débora Portiño, és des d'aquesta setmana la nova presidenta de Comerç Castellà després de l'elecció de la nova junta que es va celebrar dilluns al Mirador. Portiño pren el relleu de Marc Gorriz, que va abandonar el càrrec l'estiu passat després de 6 anys al capdavant de l'associació. Portiño s'ha fixat com a primera prioritat visitar tots els associats i aconseguir tenir algun soci més. Actualment, Comerç Castellà té aproximadament un centenar d'associats i Portiño ha manifestat que l'objectiu de Comerç Castellà és acabar 2025 amb 150 associats. La nova presidenta de l'Associació de Comerciants, la segona dona que ostenta el càrrec de presidència de l'entitat després de Txell Ubals el 2016, comença una etapa comercialment potent amb la festa de Halloween, el Corre Brava i la Fira de Nadal, a més dels vals de descompte de la campanya Més Comerç que Mai, que ja s'han exhaurit.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sant Cugat vol posar fi a la reivindicació històrica de no comptar amb partit judicial propi i uns jutjats de primera instància i instrucció quan el municipi voreja els 100.000 habitants. L'alcalde Josep Maria Vallès s'ha reunit aquest dimecres a Madrid amb el secretari d'Estat de Justícia, Manuel Olmedo, per acordar la creació del partit judicial propi. Un partit que se segregaria del de Rubí, segons l'esmena de Junts, el projecte de llei orgànica que permetria la creació dels jutjats propis. Per ubicar l'edifici judicial, l'Ajuntament disposa d'uns terrenys qualificats d'equipaments a l'avinguda de Can Vullpelleres, al costat de la comissaria dels Mossos i la futura comissaria de la policia local.
A la tarda, no et desconnectis. Connecta.
Acollir un infant és una decisió molt important que té un fort impacte en una família per l'arribada d'un nou membre a la llar i també per les noves dinàmiques que es generaran. Però alhora és una experiència transformadora per a la família i per a l'infant, que trobarà un entorn afectiu, responsable i una estabilitat que en aquest moment puntual necessita. D'aquesta realitat amb què conviuen moltes famílies en parlem amb la psicòloga Victòria Costa, que forma part del servei d'acolliment familiar que gestiona la cooperativa Dracera, i la nostra companya de Ràdio Castellà, Rocío Gómez. Molt bona tarda a les dues.
Bona tarda.
Bona tarda.
Victòria, ara explicava la Carme que l'acolliment a les famílies és un món, no? És un gran impacte. Tu portes molts anys dedicant-te a aquest sector. Què vol dir acollir? Què significa per a una família?
Acollir és la idea de poder oferir-li un espai, un lloc de vida, amb un entorn estable per poder acollir a un infant tutelat que, per la causa que sigui, ha sigut separat, el que en termes tècnics es diu desemparament, separat de la seva família d'origen, i es poder donar-li una altra possibilitat de viure en família.
Això sempre és temporal, oi?
Sí, és una mesura temporal. En aquest punt és clau perquè el separa de l'adopció, que l'adopció té un procés diferent, són altres equips que treballen en l'adopció. L'acolliment és una mesura temporal i la família li dona el seu espai de vida mentre el nen i la seva família d'origen se va recuperant el temps que necessitin per fer-lo.
Com a família, crees uns vincles, però saps que d'alguna manera aquell infant marxarà, no? Es necessita una preparació psicològica per saber deixar anar?
Sí, no sé si tant una preparació psicològica, però sí que nosaltres com a equip, bueno, nosaltres i totes les entitats que treballem a Catalunya, fem un seguiment de l'acolliment justament per anar calibrant, anar parlant també amb els acollidors, que no s'acaben confonent, no? Que la seva funció no és una substitució d'una família per una altra, és a dir, la família d'acollida no substitueix la família d'origen que no pot fer-ho, sinó que és com una espècie de complement, de recurs, perquè no es confonguin justament, sinó sí que seria molt complicat. De fet, nosaltres com a equip d'acolliment, una de les nostres funcions és fer estudis de famílies, famílies normals, com qualsevol altra, que s'ofereixen a acollir un infant. Entre altres requisits o condicions que sí o sí veiem com valorable i imprescindibles per poder acollir, una d'aquestes és això que tu estàs dient, que totes les persones que visquin en aquest nucli estiguin d'acord en fer l'acolliment. De fet, quan entrevistem famílies i tenen infants o, sí, infants o fills menors de 18 anys, també formen part de l'estudi. Fem entrevistes també amb ells per veure si realment hi ha un consentiment a donar aquest pas. És un pas molt important i si no tenim aquest consentiment no podem tirar endavant.
Des de la Generalitat hi ha una guia per a les famílies que volen acollir i a banda d'això que tu comentaves, no?, d'aquest seguiment que es fa, d'aquest pacte que hi ha, o aquest acord que hi ha d'haver en tota la família, a més també es fa referència a les qüestions que es valoren com a família acollidora, que seria aquesta estabilitat emocional, no?, la possibilitat de dedicació, no?, tenir temps, òbviament una estabilitat econòmica, i entenc que també és molt important acceptar que l'infant tindrà relació amb la seva família d'origen, perquè tot i que la tutela és de l'administració, aquest infant no se separa del tot.
Correcte. Aquest és un tema clau i central de l'acolliment. És que l'infant, bueno, clau i central perquè també en aquest punt és que se separa totalment de l'adopció, on els vincles es tallen, no? Amb el nucli d'origen. En l'acolliment, l'infant continua tenint les visites, que nosaltres com a equip també l'acompanyem, és una altra funció nostra, i vellem perquè aquestes visites es puguin mantenir durant tot el temps que duri l'acolliment. I no només perquè es facin, sinó també per acompanyar-les, perquè tant el nen les pugui viure bé, perquè no són fàcils, i també perquè els acollidors també ho puguin viure bé i puguin anar encaixant les diferents qüestions que apareixen en una visita biològica. Regals, missatges, potser del tot no adequats, que també a vegades es poden dir. I fem també aquest acompanyament per poder anar treballant aquestes qüestions de malestar que puguin sorgir.
Hi ha un límit de temps per acollir? És a dir, hi ha un termini màxim que els infants poden estar en una família d'acollida, o això pot ser fins i tot fins que tinguin els 18?
No hi ha un límit de temps. És veritat que dins de l'acolliment nosaltres podem parlar d'acolliment simple, que té una durada relativa de 2 anys, on s'hauria de revisar una mesura. Després tenim un acolliment permanent que no implica que no pugui haver retorn, sinó que s'estima que aquest infant no hi ha previsió a mig ni a llarg termini que pugui tornar amb la seva família d'origen. I després tenim l'acolliment, sí, que pot ser un permanent i que estigui fins als 18 anys. Cada cas, en aquest punt, en funció de la seva situació i les coordenades, és particular i diferent. Però sí, tenim infants que acaben als 18 anys i després han de decidir si continuen amb la seva família d'acollida o van a un pis d'extutelats o, bueno, es busquen la vida, no?, compartint pis o la situació que sigui. O tenim pocs, però sí que en fem, perquè aquesta és la nostra funció, en realitat, que puguin haver retorns amb la seva família d'origen que s'ha recuperat.
Això serien els casos d'èxit, no? Potser els que us fan més feliç.
Sí. Quan les coses es donen en unes condicions bones per un infant, sí, tot i que no és fàcil per cap part, treballem tot el sistema de protecció, treballem perquè això es produeixi.
també hi ha la figura de l'acollida d'urgència, no? Que és per diagnosticar una miqueta la situació de l'infant i veure cap a on es distribueixen, potser?
Correcte. Sí, l'acolliment d'urgència i diagnòstic són unes famílies específiques que tenim validades. La seva funció és cuidar d'aquest infant, que en general són nadons, acabat de néixer. Algunes són retencions hospitalàries, o sigui, de l'hospital, passen directament a la família d'urgència i diagnòstic, i estan en aquesta situació mentre els equips tècnics de la DGAIA, que són els EAIAs, fan la funció de valorar quines capacitats parentals tenen els pares biològics. I dura aquest temps. Un cop aquesta avaluació està feta, es decideix si aquest nen va en un acolliment simple, en un acolliment permanent, en un preadoptiu, o torna amb la seva família d'origen, perquè les condicions, això ho determinen. Però és aquesta funció molt en concreta, les famílies d'urgència i diagnòstic.
Hem parlat dels casos que la família recupera, que torna a ser un entorn favorable per a l'infant, però què passa si això no es produeix i de cop i volta tu tens un infant a casa teva i et planteges adoptar? És possible adoptar els infants que estan en acollida per les famílies acollidores?
No, en principi no està pensat perquè les coses vagin per aquest cantó. Tot i que en algun cas excepcional pot passar, perquè això treballem en el cas per cas, cada situació és diferent, l'acolliment és l'acolliment i l'adopció és l'adopció. La família d'acollida, si s'apropa a aquesta mesura i a fer aquesta funció pensant en que en algun moment això es pot convertir en una adopció, està equivocada, perquè per aquí no anem. L'acolliment té una funció molt en concreta, amb un temps determinat, i no de cap manera poden demanar. Tot i que en alguna circumstància en concret, per les condicions que siguin, perquè els pares biològics, per el que sigui, no estan present o han renunciat, en aquest cas en concret es podria pensar en que sigui un preadoptiu i amb el temps convertir-se en una adopció, però són casos molt en concret.
Comentàvem una mica la situació ideal d'una família per acollir, però en termes legals, quins són els requisits que has de complir? És a dir, per exemple, una persona sola podria ser família acollidora?
Sí. La situació de monoparentalitat o de parentalitat única no és cap inconvenient. De fet, tenim famílies monoparentals acollidores. A nivell legal, és presentar una sol·licitud. És aquestes qüestions que tu mencionaves abans, no? Estabilitat emocional, estabilitat familiar, si és un nucli, no? Un matrimoni, del tipus que sigui, homosexual, heterosexual, dona igual. Tenir capacitat educativa, tenir capacitat per acompanyar en aquest procés de les visites, sabent de que això forma part de l'acolliment i que és superimportant, poder vetllar perquè el nen ho pugui viure bé, el fet d'anar a veure els seus pares. Un aspecte que és superimportant és la capacitat d'adaptació. Persones que siguin flexibles, perquè les mesures a vegades canvien i no sempre surten com espera la família d'acollida, i a vegades hi ha sorpreses, per dir-ho d'alguna manera, i s'ha de poder tenir una miqueta de cintura per poder encabir aquest cop. També perquè l'acolliment, una part central també, que sempre ho diem quan fem estudis de família, és la incertesa que rodeja el cas. Tu no saps, en el primer temps, en els primers 2 anys, 4 anys, no saps ben bé què passarà amb aquest nen, perquè totes les parts estan en moviment. La família d'origen s'està intentant recuperar, el nen s'està adaptant a la família d'acollida, els acollidors s'estan adaptant al nen. O sigui, és un procés complex. Nosaltres diem que mínimament necessitem 2 anys per fer un procés d'adaptació. O sigui, en aquest sentit es veu la dificultat que comporta l'acolliment. És una mesura complicada en aquest sentit. S'ha d'estar una miqueta preparat a nivell emocional per poder Bueno, anar encaixant. I també per això està la mesura que tenim, que un equip d'acolliment acompanya permanentment a la família. En l'adopció no. Se fa un seguiment del primer temps i després la família tira sola. En l'acolliment no. El servei d'acolliment està present tot el temps que aquest nen està amb la família d'acollida. Sigui fins als 18, o siguin 2 anys, o 4. Mm.
Els infants passen directament de la família d'origen a la d'acollida, o hi ha un intermig que és el centre d'acollida o un centre on estan abans d'arribar a aquesta família acollidora?
Vale, hi ha diversitat de casos. La majoria sí que passen per centres, tant sigui d'acollida o centres residencials d'acció educativa, que són els CRAES. Té una lògica que passin per centre. Sempre dieu que és necessari a vegades el pas per un infant per un centre perquè pugui situar una miqueta el que li ha passat, el per què li ha passat, què vol, que pugui dir alguna cosa, sobretot els nens que són una miqueta més grans, estem parlant. Per tant, són molts pocs casos. Jo, de fet, si recordo la meva pràctica, que porto quasi 11 anys treballant en acolliments, recordo només un cas, que van fer el pas de família d'origen a família acollidora. Ho va fer una àvia. És una situació molt dura, perquè és fer una entrega d'un infant, de la teva sang, de la teva família, a una família que tu no coneixes de res, tampoc. I també per a la família d'acollida és un moment que crec que no qualsevol família està en condicions també de poder portar-ho bé. Per tant, en general, s'evita i el pas per un centre, molts cops, tot i que pugui sonar una miqueta estrany, té una funció, acaba tenint una funció per aquest nen que està, no?, passant d'una situació a una altra.
Ara mateix a Catalunya hi ha molts nens i nenes que esperen família d'acollida?
Sí, tot i que no tots els nens tutelats tenen la mesura d'acolliment per les circumstàncies que rodegen la seva situació, hi ha molts nens en centres amb mesura d'acolliment i que no tenim famílies d'acollida. És veritat que estem intentant, no?, fer difusió perquè més famílies que puguin tenir les condicions que estàvem parlant s'acostin i puguen oferir-se i podem fer un estudi per veure si realment aquestes condicions es donen. La idea és poder protegir la família també. Som conscients que en el nostre estudi que fem també té aquesta funció. Nosaltres no decidim si una família és bona o és dolenta. Estem valorant si una família té les condicions per poder assolir aquesta funció que és complexa. I en aquest sentit és que fem els estudis.
Una família que ens estigui escoltant i que pensi, doncs, potser sí que podria acollir o tinc les circumstàncies, tinc els fills més grans o no tinc fills o tinc el temps, com ho ha de fer per poder participar en aquest estudi que comentaves per veure si al final són una família idònia per acollir?
Poden acostar-se a la nostra entitat, poden acostar-se també a l'ICA, que és l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció. A l'ICA fan xerrades informatives prèvies al procés de presentar sol·licitud i nosaltres com a entitat podem rebre aquesta sol·licitud. Fem una entrevista, una primera entrevista informativa, la fa la coordinadora del servei, on rep una miqueta la demanda, la motivació, aquesta primera motivació, i a partir d'aquí és que si després acaben accedint i presenten sol·licitud, ja entrem a treballar els tècnics. Seria, no? La nostra entitat tenim psicòlegs, treballadors socials i educadors socials. Els estudis els fem els psicòlegs i un treballador social. Fem junts, perquè sí que valorem tant la part psicològica de la dels candidats, seria, i per un altre cantó la part social educativa, per valorar si hi ha un projecte educatiu consistent que pugui, no?, donar aquesta funció a l'infant. I aquest procés pot durar 6 mesos.
Tot i treballar amb Drecera a Barcelona, Hospitalet, no sé si tens informació sobre si aquí a Castellar hi ha moltes famílies d'acollida o no, o com està la situació.
Sí que nosaltres, la nostra entitat, sí que tenim una família d'acollida, d'urgència i diagnòstic, i conec que altres entitats també. La veritat és que el Vallès en general, els dos vallesos, són prou actius en el tema solidaritat. A mi m'ha sorprès això, però és real, eh? I sí, hi ha moltes famílies que són famílies acollidores en general. I a Castella, bueno, tenim... Jo sé que sí, hi ha diverses, tot i que estem buscant més.
Doncs per la gent que estigui interessada, si et sembla, Victòria, recordem la pàgina web, que és acolliments-i-familia.drecera.org. acolliments-i-familia.drecera.org. També us recomano que entreu a l'Instagram que tenen a Drecera, que és SFSAFDrecera. Doncs Victòria Costa, de Drecera, del Servei d'Acolliment Familiar, gràcies per aquesta estona connectats i per explicar-nos aquesta realitat i aquesta situació que viuen moltes famílies, també molts infants.
Gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat i si podem aportar un granet de sorra, encantats.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i ens disposem de seguida a obrir aquesta tertúlia a tres bandes. Avui la compartim amb el Francesc Ribot, que és exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. El tenim a Badalona. Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya el Manel Dobanyo, que és periodista jubilat, i com sempre el tenim al Prat. Manel, bona tarda.
Bona tarda.
I no sé si tenim disponible, encara no, de seguida que estigui a punt, doncs la saludarem. Esperem tenir l'Antònia Pérez, que és la directora de l'Escola d'Adults de Castellà del Vallès. Però mentre esperem, anirem avançant en el contingut de la tertúlia d'avui, que us proposo d'una banda parlar com a primer tema d'aquesta feinada, dic feinada perquè ho serà, que té el govern, que ha de preparar l'agència tributària per cobrar els impostos a Catalunya. Però d'entrada és una notícia recent, és una notícia d'ahir, se'n va parlar al Parlament i de fet el que ens hauríem de preguntar és si aquest finançament singular per Catalunya està tan clar. Perquè és un tema que depèn de qui en parli i depèn des d'on, doncs no sembla que no està encara massa clar. Vosaltres veieu la possibilitat que realment Catalunya acabi tenint un finançament singular? Això d'entrada, ja després podem continuar parlant de l'agència tributària. Francesc.
Bé, en principi no és que sigui previsible, és que és el que està pactat, és el que està signat, i la millor garantia és que el govern de Pedro Sánchez depèn de que això tiri per endavant. És a dir, jo confiança en cap dels partits estatals que han governat aquest estat durant els últims 40 anys, cap ni una. Ara bé, el finançament és una peça clau, és a dir, si volem i si ens creiem a l'autogovern, s'ha d'aconseguir aquest finançament que tiri endavant. Entre altres coses, que aquest finançament és per garantir els serveis que necessiten els nostres ciutadans. O sigui, no fa gaire va haver-hi uns... que a més l'infrafinançament arriba a totes les institucions. Sembla que aquesta mateixa setmana ha sortit un estudi fet per l'Associació Catalana de Municipis que resulta que els municipis catalans, els veïns, rebem un 40% menys de finançament que els ciutadans d'altres municipis de la resta de l'Estat, no? O sigui, el problema del finançament és crònic i si hi ha un moment per al qual puguem ficar-li fi és aquest. I aquesta és una finestra d'oportunitat que es va obrir amb la investidura de Pedro Sánchez i del Salvador Illa, i per tant crec que tots hauríem d'estar compromesos perquè això no va de partits, sinó que va de poder donar els serveis als nostres ciutadans, no? I espero que tots remem en la mateixa direcció.
Quan dius tots, t'estàs referent al partit al qual tant PSC com Esquerra demanen que també s'arremangui i s'impliqui? Estem parlant de Junts.
Evidentment, o sigui, a veure, a Catalunya hi ha tres partits centrals, que són Junts, PSC i Esquerra Republicana, i també tenim els comuns. D'aquests partits, comuns i nosaltres, i Junts, fa anys que demanem que s'avanci cap a un concert econòmic, i a mi el nom que no faci la cosa, que no ens faci perdre ni 5 minuts al titular, o sigui, finançament singular, concert econòmic, concert solidari, escolta, tard, el que importa és, primer de tot, que Catalunya recapti els seus impostos, que són els impostos que genera la ciutadania, i aquests impostos han de servir perquè tots rebem els nostres serveis. A partir d'aquí, això no serà una cosa d'un mes per un altre. O sigui, pensa que construir l'agència tributària, si vols ja parlarem més endavant, serà una feina de no de mesos, sinó de quasi d'anys.
I com ho veus tu, Manel? Perquè, clar, quan s'han trobat o quan s'ha parlat que es trobin els representants de les comunitats amb el president Sánchez, quan s'ha parlat de finançament singular, de conserva, tothom ha posat el crit en el cel, sobretot aquelles autonomies que estan governades pel Partit Popular. Tu com ho veus, Manel?
Home, molt complicat. Això serà una tasca de llarg recorregut. Està claríssim de que encara hi ha moltes dificultats per mig. En principi, clar, és un acord que s'hauria de complir. Però passa igual que amb el tema de Rodalies, no? Que el traspàs aquest són traspassos de molt complicats, com dic, i que s'ha de veure de quina manera es posa a la pràctica, sobretot tenint en compte l'actual crispació política que estem vivint i que fa d'alguna manera molt complicada que això acabi en bon port, no? Però bueno, s'ha d'intentar, i que realment és evident que hi ha uns pactes signats, que s'ha arribat a l'actual govern de Catalunya en funció precisament d'aquest principal acord, que és l'anomenada finançació singular de Catalunya, sí. I ja es veurà a la pràctica, al dia a dia, com tira endavant, no?
Clar, ara una altra complicació serà dotar aquesta agència tributària de tots els recursos necessaris perquè pugui funcionar com ha de funcionar. És a dir, s'ha de dotar de múscul, tant pel que fa a recursos humans com tècnics, i això no sembla tampoc que sigui fàcil, no?
Depèn de la voluntat política que hi hagi. En principi, la solució és bastant fàcil, en teoria. O sigui, amb l'acord i consta explícitament que s'han de transferir recursos, materials i humans. Què vol dir això? Pues que l'agència tributària estatal, la que hi ha a la plaça Doctor Letamendi, per simbolitzar-lo d'alguna manera, hauria de ser traspassada en bona part a la nova agència tributària de Catalunya. Què passa? Quin problema hi ha? Que amb aquest estat espanyol el centralisme arriba al moll dels ossos de tota la seva estructura. Hi ha una estructura funcionarial que a vegades acaba tenint més poder que els propis polítics o els propis ministres. O sigui, quan l'Agència Tributària de Catalunya va decidir tirar endavant, es necessitava gent molt experta per poder-ho fer. El Col·legi d'Inspectors va amenaçar d'alguna manera en que la persona que era funcionari d'Hisenda que es passés a l'Agència Tributària, que després tindria
tindria problemes si volia retornar. Per tant, les pressions sempre ha estat. El mateix que les mateixes manifestacions que van fer els sindicats quan es va anunciar el traspàs de Rodalies, que oi, què passa? Passa que Espanya se'ns trenca. Escolta, jo amb tota aquesta gent tan patriota que sembla mentida que a vegades votin en contra dels seus propis interessos socials, li recordaria simplement que el País Basc i Navarra tenen un concert econòmic, recapten tots els diners, gestionen ells els diners, després pacten amb l'Estat quant val el que fan ells i se li paga. I de moment no es va trencar Espanya ni per Euskadi ni pel País Basc. Però, que estiguin tranquils tots, que estiguin tranquils tots. Això és necessari per donar els serveis que es mereixen als ciutadans que viuen a Catalunya, siguin federalistes, unionistes, independentistes, però tenen el mateix dret que tothom a rebre uns serveis. I aquests serveis estan condicionats. A més, no oblidem que vam començar amb una Catalunya de 6 milions i som 8 milions. I d'aquí uns anys la cosa anirà creixent. Per tant, si volem rebre els serveis que mereixem com a persones que vivim aquí, necessitem els diners que es generen aquí. O sigui, no demanem res de l'altre món. I a més, el pacte aquest de sobirania fiscal ja explicita que haurà una quota de solidaritat a banda de que paguem pels serveis que presta l'Estat. També hi haurà una quota de solidaritat. Sí. Però el que no és que no, que tranquils.
Manel, sobre el que ara estava comentant el Francesc, tu veus que solució n'hi ha, però bueno, que en qualsevol cas s'haurà de treballar també en això, no? Quan feia referència als funcionaris.
Sí, sí, aquí està el moll de l'os, no?, que es diu. La qüestió és precisament posar-lo en pràctica i endavant de tota la tempesta política que estem passant ara, no?, i que no té indicis de que això s'aturi, no? Home, jo no sé si... si ser optimista, encara que sempre sóc optimista, però en qüestions polítiques em costa una mica en funció de com estan les coses, no? Repeteixo. I per tant, és clar, quan un, com deia el company, fa comparances, per exemple, amb el País Basc i Navarra, no?, que tenen el seu règim, en fi, de sense cap problema, i que parla de tu a tu al govern central, home, traspassar això a Catalunya i els demés, de quina manera... no només de les autonomies que governa el PP, que ja sabem que tots van a la mateixa, fins i tot els dissidents que hi ha, que no cal nomenar-los, de socialistes, no?, que també, doncs, quan es parla el tema de Catalunya, es posen d'aquella manera, no? Serà complicat. Hem de ser optimistes, no cal dir-lo, perquè les coses s'arreglin d'una punyetera vegada, no?, si em permeteu l'expressió. Però tinc les meves dubtes,
Ja.
No, evidentment, estic d'acord amb el Manel, que fàcil no serà. El que passa que hi ha... A la vida la història d'una nació s'obren finestretes d'oportunitat. L'1 d'octubre va ser la nostra, la vam perdre, ja vindran altres, i amb el tema del finançament també ara s'obre una finestra d'oportunitat per la matemàtica electoral que hi ha tant al Parlament com a les Corts Espanyoles. Doncs es tracta que tots la aprofitem i que tots pensem en la ciutadania i no pensem tant en quants vots podem recollir dient blanc o dient negre, que això ens ha fet molt de mal com a país. Pues, endavant, jo sóc un pessimista optimista, si voleu dir-ho d'aquesta manera.
Està bé, està bé. Doncs mira, recuperant unes paraules que feia servir Salvador Illa, el president de la Generalitat, al finançament singular, va dir, no és qüestió de privilegis, sinó de justícia, perquè ja fa molt de temps que anem arrossegant el tema. Si us sembla, si podem donar per tancat aquesta qüestió, que continuarem parlant, evidentment, algun altre dia, quan es continuïn afegint dades noves, informació nova al respecte, i podem eliminar el soroll de fons i puguem parlar ja en propietat de coses en ferm. Anem a parlar d'una altra qüestió que té a veure amb la llengua i una nova discriminació que ha denunciat la plataforma per la llengua i que s'ha tornat a produir en l'àmbit sanitari. Abans el Francesc comentava, si volem tenir els serveis que mereixem, doncs en aquest cas estem parlant d'un servei i els serveis que mereixen els pacients, que són, al cap i a la fi, són clients d'aquest servei, sigui un servei públic o privat, que acabem pagant sempre els mateixos, nosaltres. Clar, és que tant se val, no cal fer distincions. Estem parlant d'un dret, i sembla que cada vegada es produeixen més casos o bé es denuncien més casos d'aquesta discriminació del català en l'àmbit de la sanitat. Tan difícil és procurar d'atendre a la persona sense haver de recórrer doncs, a aquestes situacions? Ja estem parlant d'un cas que, a veure, no el coneixem, no sabem, només hem pogut llegir la informació que ens ha facilitat aquesta notícia, però quan un professional t'ha de respondre dient que som a Espanya i es parla, i aquí es parla espanyol, doncs diríem que massa a l'alçada no està, no? Sé.
Sí, en principi hi ha una cosa que es diu normalment, que és que la ignorància és molt atrevida. I aquells dos professionals, i no sap greu, és la clínica de l'Hospital Universitari de Xeus, que depèn de la Quirón, una empresa privada, però que està obligada, com a totes, a complir la llei. I la llei, en aquest cas, des de fa més de 25 anys, ho deixa tot molt clar. O sigui, a Catalunya hi ha una llengua pròpia, que és el català, i dues llengües oficials, que és el català i el castellà. I tothom, i vol dir tothom, té el dret i el deure d'usar-la i el dret i l'obligació de conèixer-les. És a dir, no hi ha cap professional de cap botiga que pugui dir que no ho coneix, que no t'entén. A partir d'aquí, hi ha un altre principi que es crea en base a la llei de consum, que és el principi de disponibilitat per poder-te atendre. És a dir, pot passar que una persona faci 4 mesos que hagi arribat, l'hagin contractat, estigui fent el seu curset de català i encara no l'aprengui. Bé, no passa res. L'empresa està obligada a tindre un altre professional que pugui donar-te aquest servei. I això ho fixa també la llei, no? En el cas de la... Jo crec que no és que hi hagi més casos que abans, sinó senzillament que la gent cada vegada és més coneixedora dels seus drets i fa la denúncia activa i és recollida pels mitjans com ha de ser, no? Aleshores, en aquest aspecte, quan va passar uns problemes similars amb hospitals de la xarxa pública, que és el que es va fer des de la Conselleria de Salut, portada pel senyor Manel Balcells. Pues es va fer una instrucció per tots que afecta i que obliga a tots els hospitals públics i a tota la xarxa concertada, perquè quedi clar l'obligació d'atendre a les persones que venen, tant si parlen català o si parlen castellà. No només es quedava això clar, sinó que s'obligava, això és una cosa d'aquest any 2024, s'obligava a tots els hospitals del país a fer un pla de gestió lingüística. Un pla de gestió lingüística que un cop l'hagin fet, la Generalitat ficava o havia de contratar 12 professionals per tirar-ho endavant, cada any s'havia d'avaluar el seu seguiment o els problemes que podien haver-hi. Per tant, a la part de la xarxa pública la cosa està ben endreçada, però la meva mare ja feia abans de morir sempre en deia, escolta, una llei que no tingui sancions poca cosa fa. I bueno, doncs els senyors de la... Jo ja estic esperant que els senyors de la de Xeus i de la Quirón, primer de tot, demanin disculpes a aquella persona que va anar al seu hospital, i després que diguin com fan per garantir que no torni a passar. I si no ho fan, que el Departament de Consum de la Generalitat actuï d'ofici i, bueno, i que li faci complir la llei, li s'agradi o no.
Però malgrat el que estàs comentant, Francesc, que hi ha més denúncies de la pública que de la privada,
Sí, bueno, és clar, és que la major part de la gent només té l'opció, econòmicament parlant, d'anar a la pública, no? I també la, avui en dia a Catalunya, Catalunya i en realitat a tota Europa, hi ha determinades especialitats que el país no genera prou professionals com per dotar-les, com per cobrir-les, i una part també se'n van perquè tenen millors condicions, no? Aleshores, hem tingut que contractar metges, infermeres provenint de molts països. Sovint la més fàcil és que vinguin de Llatinoamèrica i que es facin les acreditacions, i a partir d'aquí aquesta gent el que ha d'entendre és que l'estupidesa que li van dir aquests senyors de la Quirón, estic convençut al 100% que si haguessin anat a parar a Alemanya ni li s'haguessin passat pel cap dir les barbaritats que li van dir a aquesta pobra dona, que recordem que és una dona que pateix un atac d'amnèsia, va al metge perquè la puguin atendre i háblame en español que no l'entiendo. Ja per fotre-li quatre bufetades ben donades amb aquest metge. Que de metge, Manel, pel que sembla, no té.
Empatia poca, però vaja. Manel, com veus aquest nou cas de discriminació lingüística?
Home, una mica sorprenent. I realment és de tornar a la famosa frase d'abans de hábleme cristiano, no?
Sí.
Que realment jo ho vaig viure per partida doble, no? A Galícia, que on vaig néixer, quan estudiava el batxillerat allà, la gent, des d'una banda, esclar, havia la gent que era de l'àmbit pagès i de l'àmbit rural, d'alguna manera, doncs, no parlava una altra cosa que el gallec. Però quan anaven a comprar els comerços de la meva família, a la farmàcia, etc., s'esforçaven a fer-lo en castellà, en castellano. O sigui, que era més fino. O sigui, realment, és lamentable que això encara a Catalunya surtin notícies d'aquest àmbit de professionals que provoquen aquesta situació, que després de tants anys que ja han passat, no n'hi ha manera de que això es pugui d'alguna manera normalitzar.
Normalitzar, no? Sí.
I que això costarà molt, costarà molt, perquè jo vaig a hospitals públics, bàsicament públics, no? A mi m'ha sorprès lo del de Xeus, no? Que no fa gaire va anar el meu un net meu perquè es va fer mal jugant al bàsquet i el que la tenia era un metge colombià i lògicament parlaven en castellà, no? I després vas a Bellvitge i allà jo diria que el 99% parlen la gent, el corrillo, parlen en castellà. I és clar, amb l'àmbit que per exemple el meu, que és el Baix Llobregat, amb la que he exercit durant anys de corresponsal de premsa de l'agència EFE, la meva experiència és que costarà molt amb segons quins àmbits de la societat catalana, encara avui, no? Perquè ja dic, quan vas allà, el que parla la gent és el castellà. I fins
però
i tot
estem parlant de drets, vull dir, cadascú en la seva intimitat que pot fer el que vulgui,
sí, sí.
Però quan els drets estan recollits i tothom
clar,
els coneix,
aquí està la qüestió.
Doncs s'han de respectar. Deixeu-me, que ens queda molt poc temps i l'Antònia la tenim, encara no li havíem pogut donar
sí,
pas.
No, sentiu.
Sí, Antònia. És que hem tingut algun problema.
Sí,
saps de què estem parlant, no? D'aquest cas
sí.
De discriminació lingüística.
Totalment.
Què t'ha semblat a tu?
Sí. Bé, jo l'única cosa que a veure, veig moltes coses, com han comentat els meus companys, però sobretot i principalment la poca empatia d'aquests metges. Vull dir, jo penso que la primera qüestió que hem de tenir, i més en un treball com aquest, que és cara al públic i a més en la sanitat, tu has de cuidar del teu pacient. És la primera cosa que has de fer, cuidar del pacient i no tractar-lo de segons quines maneres. Vull dir que això ja és vergonyós. És igual. El tema de l'idioma és terrible, no? Però vull dir que el principal és que et tractin com una persona, i més una persona que està malalta. No pots tractar-la d'aquesta manera dient, escolta, jo no la tenc. Com que no la tens? Escolta'm, encara que sigui fent un esforç, encara que sigui fent el que sigui, tu has d'atendre aquella persona. Això per endavant. I a partir d'aquí, doncs, totalment d'acord amb el que han comentat els meus companys sobre el tema de la llengua, evidentment.
Perquè de la mateixa manera, doncs, que per qüestions ideològiques, religioses, que també s'han donat casos i també els hem pogut comentar aquí de vegades a la tertúlia, posem per cas i exemple els testimonis de Jehovà, que recentment doncs, han sortit a algunes situacions que s'han produït i s'han reflectit a la premsa. Doncs de la mateixa manera que s'han de respectar les seves creences, doncs també la cultura, si tot això està recollit com a dret, doncs el mínim que es pot fer és respectar-ho.
Jo per posar un accent, el 99% dels metges que tenen a la gent respecten la llei i potser porten poc temps i no tenen prou fluïdesa amb el català, però evidentment mai m'he trobat jo ningú, mai, en què em digui, escolta, canvia'm d'idioma. Mai m'he trobat ningú.
I que no facin l'esforç.
Exactament. O sigui, jo el que veig és el contrari. O sigui, és veritat que hi ha molts membres, molts metges que venen de Venezuela, d'altres països latinoamericans, però jo els veig a molts d'ells la intenció, la voluntat, de, ara et dic una paraula, dic jo no parlo prou bé, però tal i qual, però, bueno, aquest no arriba ni a l'1%, no es pot donar la impressió que la professió metge, que el primer que ha de tindre, i la companya ho deia molt bé, és com a persona i com a metge el primer que has de tindre és una empatia cap al pacient. O sigui, a banda, que jo per exemple, jo hi ha símptomes de coses que tinc que no les sé dir en un altre idioma que no és el meu. O sigui, com li explico amb un metge que tinc el cor agre?
Sí. No tenim temps per més. Disculpa, Antònia, que no t'hem pogut incorporar abans.
No, sap greu, molt greu.
No passa res. Francesc, Manel, moltíssimes gràcies als tres.